Benvinguts al Món Obert d'Estiu, l'únic programa de ràdio que t'ofereix l'exclusiva de conèixer món a través del turisme responsable. Aquest estiu convertim, una vegada més, la plataforma comunicativa que ens cedeix Ràdio L'Hospitalet en un avió radiofònic d'ús comunitari. Un avió que aterra els pobles de la Terra que lluiten per transformar la seva realitat quotidiana i, al mateix temps, la resta de la societat que genera les desigualtats. Uns pobles organitzats en moviments socials, cooperatives o comunitats rurals que tenen llaços de cooperació amb les ONGs protagonistes d'aquest programa i gràcies a les quals existeix aquest espai que difon viatges, experiències que transmeten, que transformen a nivell personal i col·lectiu. És d'aquesta manera, amb un somriure als llavis i amb els cinc sentits ben desperts, que et convidem a prendre el vol en el Món Obert d'Estiu. Aquest estiu hem realitzat quatre viatges, el primer al Sàhara Occidental amb l'Institut Ramon Berenguer IV, de Santa Coloma de Gramenet, el segon a Guatemala, amb Setem Catalunya, el tercer a la Costa d'Ivori, on van posar rostre humà a les xifres fredes que difonen els mitjans convencionals de la mà de l'ONG Vols. I la darrera setmana van viatjar a Mèxic amb Avalot, els joves de l'UGT de Catalunya, on vam aprendre amb les lluites de les comunitats indígenes de Chiapas amb el moviment zapatista mexicà. Si és la primera vegada que ens sintonitzes o tens ganes de recuperar els anteriors programes i veure els respectius àlbums de fotos, no t'ho pensis dues vegades i entra a la nostra pàgina web www.coneixmon.org. Reserva't una hora de la setmana d'agost i la primera quinzena de setembre al 96.3 de la FM de Ràdio L'Hospitalet per descobrir els pobles de la Terra. A partir d'ara, els dimecres a les 11 de la nit, comptem amb tu per emprendre el vol al Món Obert d'Estiu i gaudir de l'experiència amb la companyia de Natàlia Rivero a la producció, amb Irene de Zumbila, la nostra viatgera musical i literària, i amb la companyia de qui us parla, Damià Caro. Som l'equip de Com Soc, Comunicació Social, amb Sergi Vidal, el control tècnic i el suport de SICOM, Solidaritat i Comunicació. Iniciem el viatge d'avui, un viatge que pots sintonitzar al 96.3 de la FM, per internet a www.radiol-h.cat i per la TET. I fem la cinquena parada d'aquest estiu al continent americà. Parem a Cuba, un país socialista que resisteix als embats de l'imperialisme polític i econòmic i construeix ciutadania amb dos pilars bàsics com són l'educació i la sanitat. Avui, 28 de juliol, coneixerem Cuba de la mà de l'ACP, l'Associació Catalana per la Pau. L'Esther Díaz, com a coordinadora de les Brigades de Solidaritat, presentarà l'ACP. Amb l'Irene Morales i la Txell Fortuny, participants de les Brigades, viatjarem a l'Amèrica Central i acabarem el programa amb un viatge literari, amb un conte narrat per Irene de Zumbila. Doncs ja passem a saludar a les nostres convidades d'avui. Bona nit, Esther, Irene, Meritxell.
Bona nit.
Bona nit. Txell.
Hola, bona nit.
Com esteu?
Molt bé.
Amb ganes de fer aquest viatge cap a Cuba, de nou?
I tant.
Sí? Ara presentarem una mica doncs, el país amb la Natàlia i farem aquesta radiografia. Després, doncs això, farem aquesta radiografia, en aquest cas, de l'ACP, de la mà de l'Esther. Però ja per començar, Irene i Txell, doncs m'agradaria que resumíssiu en un parell de frases una mica l'experiència que heu viscut a Cuba. Endavant.
Jo hi he après moltes coses. Sí, coneixement, sobretot.
Bueno, jo tenia moltes ganes de veure l'experiència cubana amb la meva presència personal allà i en aquest sentit doncs, no em va defraudar gens, no? Tenia moltes ganes de fer aquest viatge i missió complida.
Doncs després completarem tota aquesta conversa amb l'Irene Morales i la Txell Fortuny i ara ens toca doncs, saludar a Natàlia Rivero. Bona nit, Natàlia.
Bona nit, Damià.
Què? Cuba? Radiografia de Cuba?
Sí. Sí? Sí, sí, ja ho tenim preparat.
Molt bé, doncs anem cap a Cuba. estat?
República de Cuba.
President actual.
El president del Consell d'Estat és Raúl Castro i el vicepresident José Ramón Machado.
Capital.
La Habana, amb més de 2 milions d'habitants.
Llengua oficial.
L'idioma oficial és el castellà.
Situació geogràfica.
La República de Cuba és un estat del Mar Carib format per l'illa de Cuba, la més gran, l'illa de la Joventut i uns 4.000 illots. Cuba està situada a la regió septentrional del Mar Carib, a la confluència del Golf de Mèxic i l'oceà Atlàntic, al sud dels Estats Units i les Bahamas, a l'oest de les illes Turks i Caicos i Haití i a l'est de Mèxic.
Superfície.
La República de Cuba ocupa una àrea total de 110.000 quilòmetres quadrats, una superfície gairebé equivalent a la de Bulgària i la de Guatemala.
Clima.
El clima de Cuba és subtropical moderat per la seva proximitat al tròpic de Càncer. Així doncs, no hi ha grans diferències de temperatura entre les estacions. Pel que fa a les precipitacions, Cuba es caracteritza per tenir una època seca de novembre a abril i una temporada de pluges de maig a octubre.
Població.
Cuba és l'illa caribenya més poblada, amb gairebé 12 milions d'habitants, la majoria dels quals viuen a les zones urbanes. Les províncies que tenen un major nombre d'habitants són la ciutat de La Habana, Santiago de Cuba i Holguín.
Religió.
Aproximadament el 25% de la població és catòlica. Al voltant de dos terços practica la santeria, segons la qual cada persona neix sota la protecció d'una divinitat que ha de reverenciar de per vida.
Economia.
La moneda oficial és el peso cubà. El govern revolucionari que es va fer amb el poder el 1959 va nacionalitzar el 90% de les indústries i gairebé el 70% dels terrenys agrícoles de Cuba. L'evolució econòmica segueix amb Raúl Castro i l'alternativa bolivariana per a los pueblos de nuestra América, l'ALBA, que s'ha convertit en la via econòmica, social i política més important per la unió i la integració dels països d'Amèrica Llatina i el Carib.
L'Associació Catalana per la Pau, l'entitat protagonista d'avui, ens facilitarà a conèixer la realitat cubana amb les brigades de solidaritat. Parlem ja amb Esther Díaz, que és la coordinadora d'aquestes brigades. Aquí tornem a dir bona nit, Esther.
Bona nit, Damià.
Ja, doncs, amb tu hem parlat diverses vegades d'aquest món obert d'estiu dedicat al turisme responsable, aquests viatges que et permeten conèixer món d'una altra forma. Presentem per aquells oients que no ens han seguit durant aquests 5 anys, doncs, l'ACP, una mica quin és el vostre origen i quins són els objectius principals com a entitat.
L'Associació Catalana per la Pau neix a l'any 90 de gent que provenia del moviment per la pau, de les mobilitzacions contra la OTAN, als anys 80. I bueno, després del referèndum de la OTAN, doncs van decidir continuar treballant pels valors de la pau, la solidaritat internacional, pels drets socials i polítics dels pobles, i bueno, van continuar treballant això entorn a l'associació. Ja des de l'any 92, o sigui, 2 anys després de la fundació de l'associació, s'organitza la primera brigada de solidaritat, que la primera brigada és precisament a Cuba.
A Cuba, mira.
Per tant, és la brigada amb més solera de l'associació. I l'objectiu de les brigades de solidaritat és establir vincles de comunió, de solidaritat entre els pobles, no? Es diuen que això, que la solidaritat és la ternura de los pueblos, no? pues això, que gent d'aquí amb sensibilitat social vol conèixer com viuen altres pobles, aquest, com deies tu a l'inici del programa, no? Aquest món no ens agrada, aquest món és injust, aquest món o l'estructura d'aquest món fa que moltes persones pateixin, no visquin en condicions de dignitat, i fa falta, pues, això, que la gent d'aquí ens comprometem per canviar aquest món, no? En el cas de Cuba, pues, la primera brigada, penso que és l'any 92, la caiguda dels països de l'est, comença a fer-se encara més dur el bloqueig econòmic dels Estats Units a l'illa, i per tant una manera de trencar aquest bloqueig era viatjar i manifestar la solidaritat amb el poble cubà de part de la ciutadania de Catalunya. I s'organitza la primera brigada, i a més una brigada nombrosa amb 30 persones, que tampoc això mai més s'ha repetit. No? Uh-huh. Van anar a la Universitat de Matanzas, en una època això que no hi ha, que comencen les restriccions econòmiques fortes a l'illa, i pues, era la col·laboració en tasques de pintura amb els estudiants de la Universitat de Matanzas. Aquesta és una brigada que es continua repetint al llarg dels estius als anys 90, ampliant a brigades a El Salvador, i és una miqueta després que l'associació comença a fer això de la cooperació al desenvolupament, no? Mm-hmm. Som fruit també de les mobilitzacions ciutadanes del 07, no? Mm-hmm. Que hi ha un compromís públic per la pressió ciutadana, als ajuntaments, a la Generalitat, de que part dels seus pressupostos ho destinin a la cooperació al desenvolupament, i per tant entrem en aquestes regles de joc que són les polítiques de cooperació. Llavors, actualment, en la línia fonamental del treball de cooperació és el que diem dret a l'alimentació, uh-huh, i treballant a diferents països o àrees.
La sobirania alimentària, no?
Exacte. O sigui, partim de la base de que hi ha molta gent en aquest món que no té garantit el dret bàsic a la vida i a l'alimentació. Sí. I per tant té que veure amb l'accés a la terra, a tenir els mitjans per poder produir en situació d'equilibri amb el medi ambient, mm-hmm, i en responsabilitat amb les generacions futures. I bueno, en altres llocs té que veure amb l'accés a l'aigua o... I bueno,
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. La Gaster ha fet aquí una parrafada ben maca del que és l'ACP, l'Associació Catalana per la Pau. Només per la passió amb què ho explica, doncs ja val la pena escoltar-la, no? Ens ha explicat molt bé, doncs, com neix aquesta entitat a partir de les brigades i com després es generen aquests projectes de cooperació vinculats també al 0,7%. Explica'ns una mica més en quins són en concret els projectes que desenvolupeu, ara que estem a l'any 2010. No? Ja han passat uns 20 anys gairebé. Com van aquests projectes de cooperació, en quins són i en què consisteixen una mica?
Principalment ara les àrees que centralitzem les polítiques de cooperació seria Centroamèrica i el Carib, que seria Nicaragua i Cuba. En el cas de Nicaragua són cooperatives agràries, en el cas de Cuba també són cooperatives de producció animal o producció agrícola també. Uh-huh. Després una altra àrea seria Orient Mitjà, Palestina, Líban, Jordània, projectes vinculats de dones que també són productores, i el que és un projecte triangular, que les mateixes dones de les diferents organitzacions es coordinen dintre la mateixa zona, no? El projecte ajuda aquesta coordinació entre elles. Una altra àrea nova de treball per l'associació és Moçambic, a l'Àfrica, que fins ara no... Bueno, unes companyes van venir per aquí que havien fet una primera delegació, sí, de l'associació a partir, sí, sí, d'aquestes, sí, visites.
Ens van venir a explicar, doncs, això, unes brigades a Moçambic, i aquelles persones, doncs, que vulgueu recuperar aquest viatge, doncs, sempre podeu entrar a coneixmon.org i veure... Sembla que en aquell moment va venir la Mireia Borrull, potser, sí, a explicar-nos què era l'ACP, i també, doncs, hi havia un parell de companyes que ens van cedir fins i tot, doncs, també imatges que podeu recuperar de Moçambic, això, entrant a coneixement.org i cercant per allà aquestes experiències de companyes de l'ACP. Ens estaves explicant una mica aquests projectes, ens estàvem centrant en Moçambic, que era com una mica un país nou.
Exacte, no? L'Àfrica, que és una gran desconeguda, i bueno, per l'associació ho era, i bueno, ha decidit fer feina, donar a conèixer a la nostra societat l'Àfrica, aquesta gran diversitat que hi ha. I bueno, la contrapart amb la que treballem és la UNAC, la Unió Nacional de Camperols, i també és tot el tema agrari, d'enfortiment organitzatiu de l'associació. I després una altra àrea seria Colòmbia, que també han col·laborat en un altre programa, més vinculat amb tema de defensa de drets humans, i també puntualment algunes coses que fem a Paraguai amb la Casa de la Joventut, que també us hem vingut a explicar.
I tant. Aquí. I tant, i tant. Experiències totes d'elles que, com us dic, doncs podeu recuperar a través de coneix.org i els respectius programes de ràdio penjats en MP3, sempre accessibles 24 hores del dia, tots els dies de l'any, oberts doncs, per a aquelles persones que ens vulgueu escoltar i veure també les imatges. Aquest és un àmbit del treball, aquest dels projectes de cooperació. També hi ha una escola que es diu una escola permanent de formació, José María Valverde, també coordinada per l'ACP. Què és aquesta escola?
Clar, nosaltres creiem que és fonamental que en la nostra societat pues, tenir la informació, formació per poder canviar aquest món. Anys anteriors havíem fet un curs convalidat en crèdits de lliure elecció per les diferents universitats de Barcelona sobre el tema d'introducció al món àrab, apropar aquesta realitat propera, però a vegades molt llunyana a nivell cultural. I ara el que estem fent és un curs amb la Universitat de Barcelona sobre el tema de drets humans a Colòmbia.
Parlem ja de les brigades, que si no se'ns acabarà el temps de l'entrevista i no les parlarem, i aquest programa es dedica justament a això, a compartir aquest tipus d'experiències. Com enteneu vosaltres aquestes brigades de solidaritat?
Pues és un procés d'apropament i de coneixement de quina és la realitat del sud, quines són les causes de la pobresa, de les desigualtats, quina és la responsabilitat o el compromís que hem de fer des del nord, que és un compromís compartit amb les organitzacions del sud. Considerem que són organitzacions germanes amb les que compartim una manera de veure i viure. I, per tant, és apropar aquesta realitat del sud de la mà d'unes persones que tenen una sensibilitat ja per conèixer i apropar-se a aquesta realitat i després fer aquesta difusió posterior a la nostra societat.
Els països als quals doncs, proposeu fer aquest tipus de brigades, quins són? Us centreu sobretot en Amèrica Llatina, no?
Aquest any hem proposat també Palestina i Moçambic, encara que finalment no surti de la brigada de Moçambic, però sí, amb la línia aquesta que hem comentat d'apropar la realitat d'Àfrica, doncs proposarem anys posteriors a una brigada a Moçambic també.
Diguéssim que són Paraguai, Nicaragua, Guatemala, Bolívia, Cuba i Colòmbia, a nivell d'Amèrica Llatina, exacte, més Moçambic i més Palestina.
Exacte.
No? Per què Amèrica Llatina?
Home, hi ha una realitat propera cultural. És que ens sentim de seguida com a casa nostra. El tema de la llengua, evidentment, és molt més fàcil que altres realitats, no? Principalment és per això.
Tots els llaços de, també tots els llaços de cooperació que s'han generat des de l'estat espanyol, fins i tot doncs, des de Catalunya també, no? I la majoria d'ells doncs, se centren en Amèrica Llatina. Això també és una facilitat, també, no? Parlem una mica doncs, de quines són les etapes per a aquelles persones que ara ens estiguin escoltant i es vulguin apuntar a aquest tipus de brigades. Quan haurien d'estar atentes i dir-vos ei, que nosaltres volem venir aquest estiu amb vosaltres? Quan haurien de...
Normalment de gener a març fem les xerrades informatives, expliquem tot el procés de com els compromisos per participar en una brigada, els compromisos que pren l'associació també de cara als participants. Després ja considerem una vegada ja s'ha fet la part informativa i s'ha fet la inscripció, pues d'abril fins a juny, juliol es fa la formació, que és obligatòria, que és una formació general per totes les brigades, qüestions de quin és el món en què vivim, qüestions històriques d'Amèrica Llatina i d'actualitat. Després seria pròpiament l'estada, que és durant el mes d'agost, alguna brigada fem el mes de juliol, i després la fase posterior, i sempre diem que és la més important, és que és de donar a conèixer aquesta experiència a la nostra ciutat, als companys de feina, als companys d'estudi, la mesura que és possible accedir als mitjans de comunicació, doncs, ho fem els brigadistes participen en aquests fòrums. I bueno, darrerament fem els vídeos de la difusió, que els brigadistes aquests anys fan una petita formació sobre el tema de com gravar uns vídeos i explicar pues, algun perfil, alguna cosa específica de l'organització. L'any passat el fil conductor era el dret a l'alimentació i es va gravar els vídeos d'això a Nicaragua, Cuba, Guatemala, Colòmbia, Moçambic i Palestina, sobre el fil conductor al dret a l'alimentació.
Que sapigueu que tot això que està explicant l'Ester, doncs ho podeu trobar a la pàgina web de l'Associació Catalana per la Pau, que és www.acpau.org. Ja per acabar, Ester, explica'ns breument una mica com plantegeu aquesta brigada a Cuba.
Bueno, la realitat de Cuba, a vegades, malauradament, surt als mitjans de comunicació, però hi ha una part molt amagada, que és la part potser agrícola, no? Fer una reforma a nivell agrari, a nivell ramader, d'augmentar la productivitat i llavors pues, volem donar a conèixer quina és aquesta realitat més desconeguda de Cuba.
Doncs moltes gràcies, Ester Díaz, coordinadora de les Brigades de Solidaritat de l'Associació Catalana per la Pau, de l'ACP. Moltes gràcies per haver compartit doncs, a què sou i el que proposeu.
Moltes gràcies a mi.
Fins la propera. Gràcies. Adiem, molt bona nit a la Irene.
Bona nit,
música de Cuba, música que ens agrada escoltar, com tota la que posem, la que poses aquí, Irene, aquest monover d'estiu de Ràdio L'Hospitalet. Et pregunto què escoltarem ara i si ho saps ballar directament. Has buscat aquesta música i l'has ballat també o no?
Bueno, m'he quedat a mig camí, eh?
Sí?
Sí, només de moment l'he escoltat. Ara, si vols, ens fem uns bailoteos per aquí.
Ah, vale.
Però bueno, primer et parlo una miqueta de la música de Cuba, sí. Que puc dir que és la màxima manifestació artística coneguda i difosa al món de Cuba. De fet, la música ha caracteritzat a la personalitat del cubà, això és innegable. I bé, parlem d'una música doncs, amb molta història, amb molta evolució, molt mestissa, d'una riquesa increïble i una gran quantitat de música i de producció musical de l'illa, no? Els orígens de la seva història es remunten als primers temps de la història de l'illa amb els indígenes, però sens dubte també doncs, és resultat dels ritmes que van portar els colonitzadors espanyols i també dels esclaus negres que venien de l'Àfrica. Ara parlem en concret del son cubà, perquè hi ha molts estils de música a Cuba i molta mescla, no? I ja et dic, Damià, que necessitaríem uns quants programes.
Sí, no? Només dedicats a la música de Cuba.
Sí. Així que ara ens quedem amb el son cubà, fem una parada obligatòria en aquest gènere musical, que es va popularitzar a la primera meitat del segle XX i que des d'aleshores doncs, ens ha donat grans cançons. I hem d'anomenar alguns noms, com és el d'Arsenio Rodríguez, Miguel Matamoros, el duet de Los Compadres de Compay Segundo, però ens quedem amb l'Ignacio Piñeiro, aquí amb el seu septeto nacional, ha popularitzat cançons que doncs, han escrit la història del son, i ara escoltarem el Échale Salsita, que és la primera vegada que es va fer servir aquest terme de la salsa. Escoltarem una gravació una miqueta més moderna, però una versió d'aquest tema, del Échale Salsita.
Salí de casa una noche aventurera, buscando ambiente de placer y de alegría. Ay, mi Dios, cuánto gocé en un sopor la noche pasé. Paseaba alegre por los lares luminosos. Catalina, me encontré lo no pensado, la voz de aquel que pregonaba así.
Salsa.
En Catalina me encontré lo no pensado, la voz de aquel que pregonaba así.
La victòria de la revolució l'any 1959 va suposar pel conjunt de països del sud un punt de referència i per 10 milions de cubans una sèrie de millores en el camp social. La cobertura sanitària per al 100% de la població, l'erradicació de l'analfabetisme i la creació d'un sistema educatiu per a tothom. Aquests avenços han estat possibles malgrat la pressió dels Estats Units i el bloqueig econòmic que ja dura més de 45 anys. Les greus dificultats econòmiques sorgides de la dècada dels 90, amb l'anomenat període especial, van posar a prova la determinació del poble cubà per seguir construint el futur tenint com a valors fonamentals l'ésser humà i les seves necessitats. Continuem el viatge radiofònic a Cuba amb Irene Morales i Meritxell Fortuny, les nostres brigadistes d'avui. Les tornem a dir bona nit a la Irene i a la Txell.
Bona nit.
Comencem aquest viatge una mica, el comencem, suposo, Terres Catalanes. Totes dues viviu per aquí. Uh-huh.
Sí, jo sóc de l'Hospitalet.
Ah, mira, d'aquí mateix.
D'aquí al costat.
I la Irene, d'on és?
Jo sóc del Prat.
Del Prat, bueno, sí. També del Llobregat, eh?
Sí.
Totes que del Llobregat. Ah, genial.
Sí.
Molt bé. Doncs sortim de les respectives cases del Llobregat, suposo que fem un avió, no? Uh-huh. Estem molt nerviosos. Quan tenim les motxilles preparades o...
Bueno, és un... Com que ja portàvem força temps preparant el viatge, ja, bueno, vas amb els nervis normals, no? També sí. Un viatge. Però, bueno, som un grup...
Ah, no sé, hi ha algú que va supertranc... Oh, bé, sí, no, mira.
Sí.
Bueno, dies.
Som un grup de set noies, uh-huh. Que la sortida la dividim en dues parts, no? Primer va un grup i fan primer una setmaneta de turisme per allà a Cuba i després ens incorporem nosaltres i ja anem amb el que són les tasques pròpiament de la brigada. No?
Uh-huh.
La brigada de Cuba sí que permet fer uns dies de turisme, també per les característiques del país, no?
Uh-huh.
I vam estar 3 setmanes a Pinar del Río, amb l'Associació Cubana de Producció Animal.
Uh-huh. Agafem un avió, suposo, al Prat de Llobregat.
Sí.
No? A prop de casa.
Sí,
a prop
sí,
de
allà
casa,
al costat.
I anem fins a on? Fem algun tipus d'escala o anem directament...
Vam fer escala a París.
A París.
Sí. Vam tenir 5 hores i després ja directes a l'Havana. Ahà.
Mm-hmm. Directament a l'Havana. Trajecte d'unes quantes hores, no?
Déu-n'hi-do, sí. 8 hores.
8 hores,
sí.
Per ahí. Arribem a l'Havana. Mm-hmm. Primeres sensacions. No, és la primera vegada que esteu a Cuba?
Sí, sí, no? Sí, és el primer cop.
Només d'arribar, què veiem? Què és el que ens sobta, alguna cosa en especial?
Bueno, vam aterrar al barri del Vedado, no? Era allà on teníem...
La casa.
Sí, vam estar allotjades... Bueno, quan només just d'arriba vam estar 2 dies a l'Havana, abans de marxar cap a Pinar del Río, i vam estar allotjades en un domicili particular. Bueno, allà a Cuba, doncs és... Ara ja per l'estat ja està legalitzat, no? Que pots llogar una sèrie d'habitacions en domicilis particulars. Jo vam estar allà. Jo la primera sensació va ser... Bueno, imagino que ja t'ho pots imaginar perquè quan arribes allà absoluta igualment, no? De l'estat, dels carrers, vam arribar amb un edifici que semblava que estava abandonat, que fins i tot van dir, bueno, on hem anat a petar, no? Una mica així... Estava al costat del malecón,
sí.
Un edifici molt alt, i a mi em va sobtar això una mica. L'estat de la ciutat en si, no?
Veu notar una mica el ritme cubà? Les músiques les sentiu ja o no?
No.
Home, algú se sentia al taxi, però tampoc no... Perquè a més vam arribar i estava diluviant.
Ah, sí? Home, aleshores la música aquí... Música de pluja.
Sí, més aviat sí.
Doncs veu començar totes empapades, diguéssim, a Cuba. Vam començar mullats i ens quedem 2 dies a l'Havana i després ja anem cap a...
Pinar del Río.
Pinar del Río. Sí. Pinar del Río queda a la part més occidental de l'illa.
Sí, és la part més occidental de tot, no?
Més a l'esquerra, diguéssim.
Sí.
Al final, la primera punta. Mm-hmm. Mm-hmm.
Sí, sí, és el... Bueno, després de l'Havana, no, diguéssim.
Sí.
I estem a Pinar del Río 2 setmanes i en una zona molt, molt agrícola, que no té res a veure, pues, evidentment, no?
Fem aquest trajecte de l'Havana fins a Pinar del Río, el fem amb bus...
Ho fem amb una...
Amb una guagua, petitona.
Una guagua.
Sí.
Ah, disculpa, no utilitzo la terminologia correcta. Una guagua. Amb la guagua.
Una guaguita.
La guagua. I aleshores ja arribem a Pinar del Río, no sé si ens espera algú o no...
Bueno, allà ens fan la rebuda les persones que representen l'ACPA a la zona de Pinar del Río.
Mhm. Uh-huh.
I, bueno, abans de marxar a l'Havana ja ens havíem passat per l'associació a nivell estatal a l'Havana i bueno, llavors allà a Pinar del Río ens vam fer la rebuda amb tant el president de l'ACPA de Pinar del Río com els presidents o els gerents de les empreses que acompanya aquesta associació.
L'ACPA, una entitat que anomenarem diverses vegades al llarg d'aquests minuts, és l'Associació Cubana de Producció Animal. Un cop us reben aquestes persones, doncs suposo que us expliquen alguna cosa. O què? El cubano tiene don de palabra, no? Com molts de l'Amèrica Llatina i del Carib, no?
Bueno, l'ACPA és una associació de suport tècnic, bàsicament, a productors, no? Bueno, és, la idea una miqueta és millorar la producció animal, recuperar espècies autòctones també cubanes, per així d'aquesta manera millorar la seva autosuficiència, no dependre de productes de l'exterior, bàsicament.
De productes químics, d'aquestes històries. Veu estar allotjades en algun lloc concret? Veu, comença, expliquem una mica ja, arribem allà, ens reben, ens explica una mica què és ACPA, que ja ho sabíeu, però us ho tornen a explicar a lo cubano. Bueno, comencem una mica la quotidianitat, el dia a dia d'allà. Com comencem?
Bueno, vam estar allotjats en una casa que tenen, bueno, que fan servir per fer formacions, que estava, bueno, al mig del camp i al mig de les vaqueries, a la província de Pinar del Río, però la població era Consolació del Sur. I vam estar allotjades allà, que tenen aules i a més tenen, bueno, habitacions per poder estar unes temporades.
L'entorn com a tal us sorprèn? L'entorn
certament on esteu? Sí, perquè estaven realment al mig del no-res. Teníem una comunitat a un parell de quilòmetres, més o menys, a peu. I bueno, jo per mi la sensació sí que va ser bastant impactant quan arribem allà, perquè sí que realment és una mica regreso al passado, perquè bàsicament la gent es mou amb tracció animal, o sigui, amb cavall i amb carruatges, que els hi diuen aranyes allà, uns petits carruatges, i és molt curiós, no? És molt sobtant, perquè sí que realment és com que sí que... I llavors, bueno, hi havia una comunitat, però realment estàvem enmig del no-res, no? Estàvem enmig envoltades de vaqueries i de camp, vaja. Arribàvem a una zona que havia estat afectada l'any anterior per dos huracans i, bueno, ens trobem que ha estat la situació... Ja ens havien explicat que, bueno, que de com era, que és una zona molt maca, a com estava, doncs realment hi havia una gran diferència, no? I s'estan fent moltes tasques de recuperació de les cases, hi havia moltes vaqueries que estaven sense sostre i bueno, ens trobem aquesta situació una miqueta, no?
En aquest procés de recuperació, no?
Sí. I bueno,
què us expliquen? Potser parleu amb camperols? Quins són els projectes que visiteu? Expliquem una mica això.
Bueno, el que ens expliquen és que han tingut una baixada de producció molt gran a causa d'aquests huracans, que estan esperant, pues, això, no? Les teulades, que molts animals han sofert molt d'estrès. Això sí que és molt important també recalcar-ho, que no hi va haver-hi cap víctima mortal humana.
Cosa que en altres indrets sí que havia passat.
Això mateix,
no? En altres indrets, on domina un altre sistema que es diu capitalista, no? I que en teoria és més, té un progrés més evolucionat, i no sé quantes històries.
Ens expliquen el pla d'evacuació que tenen, no? En aquests casos, que és realment estan superorganitzats, no? Ho tenen claríssim, en aquests casos el que ha de fer cada persona té una feina concreta a fer, no? I estan en aquest sentit superorganitzats. I, bueno, pues, gràcies a això no va haver cap víctima mortal, no? Això sí, clar, evidentment, sí que repercuteix, pues, en altres nivells, no?
Clar, a la força.
I, bueno, estaven en aquest procés de recuperació, no?
Estiguin en el procés que estiguin, sempre la música està present a l'illa. Sempre hi ha moment, o sempre és moment per escoltar música i bellugar una mica el cos. No? Després us preguntarem si veu tenir oportunitat d'aprendre o ballar, o si us va agradar la música que vau escoltar, però en tot cas a l'Irene segur que ens convida a ballar amb alguna música.
Doncs sí, a més ara et porto justament un ritme de rumba que és ideal per ballar, que és un dels ritmes, doncs, que té un llenguatge més eròtic i sensual, i és el guaguancó. Si vols, anem ja a escoltar. És el guaguancó número 3.
Molt bé. Que la comunicació a l'illa de Cuba doncs, va ser en castellà, amb el seu accent propi. No sé si us ha enganxat alguna forma d'expressió que l'utilitzeu per aquí o què.
En el seu moment, sí, però la Txell i jo tenim una, però no podem dir.
No.
Ah, no? Estem una vida nocturna, eh?
Bueno, però tampoc no cal.
No cal. Bueno, bueno. Ens quedarem sempre amb el dubte, ens quedarem amb el dubte, amb l'incògnita.
No, hi havia una cosa que repetíem molt, no? Que sempre era no està fàcil la cosa, no?
Com no està fàcil la cosa.
No està fàcil la cosa, muchacha.
Muchacha. Però tampoc difícil. Sí, bueno.
Suposo que el ritme de l'illa és diferent a les ciutats del Prat i de l'Hospitalet de Llobregat. Com us adapteu a aquest tipus de ritme?
Home, costa. Al principi vas amb molta il·lusió i clar, vols fer moltes coses i de seguida aquest ritme, hòstia, però després de seguida t'acostumes. Sí, al principi xoca una mica, però després t'acostumes a estar allà, bueno, con la calma.
I potser diuen, ah, tranquil, estic nerviós, allà ho farem, ara parlarem, ara farem la visita, no? És un altre temps que potser ens hem d'anar acostumant.
Sí.
Parlem una mica més d'això. Passa potser 3-4 dies i ens hem adaptat a la temperatura. No sé si ens hem banyat o no. Ens hem banyat al mar, Carib?
Bueno, sí que ens vam banyar, però també sí. Ens vam banyar força a rius, també. Vam visitar bastantes zones per al lloc on estàvem.
Algun riu, fins i tot?
Sí, vam estar en força...
Sí, els rius que teníem allà al costat de Pinar del Río.
No com el res a veure amb el Llobregat.
No.
No precisament, no.
Com són aquests rius? Com són? Perquè clar, potser... Com són aquests rius?
Eren rius pues, que anaven enmig de les muntanyes, no? Sí. L'aigua sí que és curiós que no era gaire freda, també, clar, per la temperatura de la illa, no? Però...
Hòstia.
I zones molt maques. També era època d'estiu, era època de vacances i sí que és cert que estaven bastant massificades, no? Aquestes zones on ens van portar a banyar-nos. Zones de campismes que els hi deien ells, no? Que bueno, va la gent allà a relaxar-se una mica.
Una vegada s'ha també d'acostumar a ballar uns ritmes, a menjar fins i tot alguna cosa diferent. Què és el que vau menjar? Què es menja a Cuba? Què és el que vau menjar vosaltres? Què us van oferir aquests camperols, camperoles?
Home, allà bàsicament és l'arròs i els frijoles. El que passa nosaltres, com que estàvem allà a Pinar del Río i estàvem les vaqueries i l'ACPA i l'empresa pecuària Camilo Cienfuegos, també vam menjar carn i bueno, vam variar bastant el tema de menjar perquè teníem possibilitats perquè estàvem allà amb una empresa vacuna.
Us van explicar una mica com s'organitzaven, com treballaven, perquè clar, són cooperatives, no? Cadascuna d'elles en un àmbit diferent. Però, bueno, interessants, aquí a Catalunya, com al País Basc, doncs són dos pobles amb la qual la tradició de la cooperativa hi és present, a Cuba, en aquest cas, també, no? Com s'organitzaven, què és el que veu veure?
Clar, en l'estructura de les empreses, totes són estatals, no? Llavors hi havia unes estructures de cooperatives que estaven organitzades per empreses i després per unitats de vaqueries, no? Cada unitat estava especialitzada doncs, en concret doncs, en unes èpoques dels animals o bé, per exemple, també van visitar un coto genético.
Que ho explicarem què és, no? Això,
sí. Un coto genético és un espai que es dedica a recuperar les races autòctones de la illa, no? En aquest cas eren, doncs, em sembla que eren porcs, i
de tot, tenien gallines, vaques, cabres.
A mi m'han dit que les vaques de Cuba són les que produeixen més llet del món. Això no sé si és veritat o no, però...
Sí. Bueno, clar, nosaltres quan hi vam arribar precisament no era gaire bon, bon moment, perquè es veu que amb el tema dels huracans les vaques havien estressat molt, havien patit molt i estaven, pues, com hem comentat abans, no, en aquest, una mica en aquest procés de...
Sí.
Però sí, la veritat és que va ser molt curiós, no? Va, sobretot el tema del coto genètic sí que ens va impressionar bastant, perquè ens pensàvem com una cosa molt més tecnològica, realment. Era un lloc on tots els animals campàvem el seu aire, no?
Sí.
I sí, i el... va ser una experiència molt maca, el coto.
Sí, la veritat és que, a més, vam tenir la gran sort que vam poder estar una setmana i ens passàvem tot el dia al coto. I llavors, bueno, al matí estàvem amb ells, els acompanyàvem a totes les tasques que fèiem, dinàvem tots junts, compartíem el dinar i després a la tarda, pues, bueno, ja ens dedicàvem també a fer més a l'entrevista pel documental. Però va ser molt maca l'experiència de poder conviure amb aquella gent durant tota la setmana, que acabes apreciant i realment, bueno, veus que t'ho donen tot, no?
Alguna curiositat, ara que ja estem acabant aquesta conversa, que us hagi quedat en el tinter, que voleu compartir durant aquests dies, així, alguna cosa especial, alguna nit, parlem de ball, si voleu, alguna cosa que tingueu ganes de comentar?
Bueno, temes de ball, vam estar voltant bastant.
Voleu dir, eh? Vau aprendre ball o no?
Bueno, tampoc, no massa, la veritat. La veritat és que vam pencar bastant, eh?
Sí?
Sí, la gent no s'ho creu gaire, però vam currar bastant. Sí. Tema de les entrevistes i així. I, bueno, hem de dir que la nostra banda sonora va ser aventura.
Sí, total.
Encara que és una desmitificació total, no? De... Sí. Però sonava molt aventura per tot arreu.
Estava parlant aquí la Txell del vídeo. És un vídeo, doncs, que està produït, doncs, per l'Associació Catalana per la Pau, en aquest cas per vosaltres, que explica... Què és el que explica aquest vídeo? Una mica...
Bueno, és una mica sobre el tema de la sobirania alimentària i el dret a l'alimentació, que ha comentat abans l'Ester, i bueno, ens hem dedicat sobretot a fer entrevistes a tant als petits productors com a les persones que s'encarregaven de les vaqueries, com al president de l'empresa estatal Camilo Cienfuegos, i a partir d'aquí intentar fer un recull de totes les entrevistes i totes les opinions per portar-ho, bueno, per fer el documental i poder-ho passar aquí, que fer-ne difusió, no? Que la gent coneixi la realitat de Cuba.
A nivell polític, us van comentar alguna cosa, estem parlant d'una illa socialista, des de l'any 1959, doncs, que funcionen d'una forma diferent, doncs segurament també és un viatge únic, no? Algun comentari en aquest sentit?
Sí, jo a nivell personal em vaig donar una impressió bastant, que ja m'ho esperava una mica, no? Però sí que em vaig donar una impressió de que bueno, les coses no són ni tan magres com les pinten ni tan bones tampoc, no? Que hi ha un punt mig, per dir-ho d'alguna manera, no? Que la població d'allà, la gent jove que vam conèixer també, no? S'ha de dir, la gent en general no està gaire contenta, la gent jove potser més, la gent més gran sí que... sí que tenen a Fidel com una mena, una figura molt patriarcal, potser, no? I és una mica una contradicció, no? És una, depèn de qui parles, parla meravelles del sistema polític i depèn de qui, pues, tot el contrari, no?
Clar.
I és una mica, jo em vaig emportar aquesta sensació.
Ni blanc ni negre, gris.
Sí, això mateix. Sí.
Bueno, és que a vegades també estem d'entendre uns matisos, no? No tot, ni és fantàstic ni tot ets horrorós. No sé si volies afegir una cosa aquí.
No, més o menys és el mateix.
Sí? Sí,
jo volia anar a Cuba per conèixer realment la realitat al país, perquè aquí t'arriba informació molt distorsionada, llavors el meu objectiu era aquest, anar allà, escoltar i aprendre molt i treure les meves pròpies conclusions, però la tercera fase encara no l'he acabat.
En aquest sentit, ja per acabar, quin és una mica el fruit? Quina és la llavor que us heu endut de Cuba i que heu plantat per aquí, per Terres Catalans? Què us queda d'aquest viatge, ara?
Doncs ens ha quedat aquest vídeo, que intentarem fer el màxim de difusió possible, no? Perquè una mica l'objectiu de la brigada és el fet de relacionar-te amb les persones d'allà, però també de fer el màxim de difusió aquí, no? Que no es quedi una miqueta amb el viatge... sinó que també fem difusió aquí de la realitat que hem viscut i desmitificar moltes coses també que es parlen sobre Cuba, no? També.
Aquest vídeo el podem veure a través d'internet o penjar-ho properament?
Està penjat a la pàgina web de l'associació, a mà dreta hi ha un link que posa als nostres socis locals i està penjat el vídeo de Cuba i dels altres països. La veritat és que s'ha de dir que aquest any s'anava un mescle amb un objectiu sobre el que gravar i els vídeos són de molta qualitat.
La pàgina web és ACP. La pàgina web,
acpau.org.
Vale, genial. Doncs això, a www.acpau.org. Doncs aquí trobareu el vídeo i totes les informacions i les experiències, fins i tot escrites, també d'altres brigadistes. Doncs moltes gràcies a les dues convidades del dia d'avui, que ens han explicat el seu viatge, la seva brigada a Cuba, Irene Morales i Txell Fortuny, participants d'aquestes brigades solidàries que proposa l'ACP, l'Associació Catalana per la Pau. Moltes gràcies i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Ara, com sempre, és el moment de la secció dedicada als contes del món, al viatge literari del món obert d'estiu de Ràdio L'Hospitalet, i és l'Irene de Zumbila, qui amb la seva veu i la seva curiositat literària ens apropa un conte del país protagonista del programa. Ben retrobada, Irene.
Moltes gràcies, Damià. He fet un recorregut pels contes de Cuba,
sí,
i finalment he fet parada en una llegenda que ens explica com es va formar la laguna del Ariguanabo.
Com es diu aquesta laguna? Com? Com? Laguna, aviam, aviam.
Laguna del Ariguanabo.
Oh, m'ha assallat, eh? Doncs endavant amb aquest conte.
Som-hi.
Som-hi.
Conten que en èpoques prehispàniques, a Cayo la Rosa, un poble petit al sud de Bauta, a l'oest de l'Havana, convivien dos tribus indígenes que des d'èpoques immemorials havien tingut grans desavinences, dues tribus enemigues. Els dos cacics tenien hereus, el primer un noi gallard i atractiu, l'altre una noia encantadora, preciosa, de bellesa semblant a la d'una palmera real. La llegenda narra que la princesa aborigen passejava per la verda i frondosa plana quan es trobà amb el jove príncep de la tribu enemiga. Al mirar-se, es van enamorar bojament l'un de l'altre, sabent que si els seus pares ho sabien, els condemnarien. Va passar el temps de la sembra i el de la collita, i els dos enamorats cada vegada s'estimaven més. No podien viure un sense l'altre. Comptaven els minuts que passaven separats i anhelaven profundament les seves trobades. Però va passar que un dia, mentre els dos joves flirtejaven d'amagat, algú els va veure i en va informar ràpidament el pare de la princesa. El cacic vigilà tots els moviments de la noia fins a trobar-la als braços del seu enamorat, el príncep enemic. Va ser tal la fúria del cacic que matà el noi davant de la mirada horroritzada de la princesa. Aquesta es desmaià abatuda per la confusió i el dolor. I van passar mesos i mesos que la princesa restava en aquell deliri. Ni viva ni morta. I així van transcórrer diverses llunes. Un dia la bellíssima princesa es despertà i es va dirigir a les roques més altes d'aquell indret, que encara es poden veure avui en dia. Va deixar anar la seva melena de cabells foscos i sedosos i durant llargs dies i llargues nits va plorar la mort del seu amant. Van ser tantes i tantes les llàgrimes que van brotar dels seus ulls foscos que la vall va quedar completament anegada. I així és com es va formar la Laguna del Ariguanabo.
Avui hem viatjat a Cuba amb l'ACP, l'Associació Catalana per la Pau. Ha estat el cinquè viatge del món obert d'estiu de l'any 2010. Com sabeu, l'únic programa de ràdio dedicat en exclusiva al turisme responsable. Natàlia Rivero, Irene de Zumbila, Sergi Vidal, el control tècnic, i qui us parla, Damià Caro. Ens trobem a partir d'ara, els dimecres a les 11 de la nit, aquí en el món obert d'estiu, a la sintonia de Ràdio L'Hospitalet, que podeu escoltar al 96.3 de l'FM via internet a la web www.radiol.cat. www.radio.h.cat i via la TDT. I com sempre també a través de coneixmont.org, on podeu veure els àlbums de fotografies i recuperar els programes que vulgueu. Abans d'acabar aquest espai, doncs el dediquem a la música i presentem, Irene, el darrer tema.
Fem l'última presentació, que jo he de dir i he de recomanar que, sisplau, com a oients explorin més amb la música cubana, perquè hi ha un llarg trajecte on buscar. Hi ha noms com que ens els hem hagut de deixar, com Buena Vista Social Club, com Celia Cruz, com Compay Segundo, Rubén González, Ibrahim Ferrer...
Molt.
Però ara, si et sembla, per a tancar, fem una mirada des de, més des del segle XXI, sabent que a Cuba segueixen cultivant els ritmes del son, del bolero, de la salsa, però que ara també s'hi clouen doncs, el reggaeton, el pop, el rock i sobretot el rap, on està creixent ara mateix amb força una nova generació d'artistes, com els Orixes, que si vols fem, escoltem la darrera cançó que es diu A lo Cubano.
A lo Cubano. Adéu.
Cuerpazo.